Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. No s'entén res, però tothom creu entendre-ho tot. La setmana passada carregàvem contra els taloners. El concert sembla que tampoc sona com esperàvem. Hi ha un nus mullat que no es desfà, un nus moll, perquè tot sembla una declaració d'intencions sense cap acord en concret. Però, fi, avui sí que ens visitarà una de les persones que ha estat present a les negociacions, Jordi Turull. En aquest estudi li preguntarem per tot plegat, perquè les intencions són moltes, però l'únic que sabem certament és que ha emprenyat a tothom. Els d'aquí, els d'allà. Els d'aquí per quedar-se curt i els d'allà per passar-se de llarg. Tothom sabia que a Espanya a uns no agradaria. Díaz Ayuso, recordem, va parlar i de dictadura per darrere. El Mundo, l'ABC i La Razón titulen amb rendició, humiliació i imposició, respectivament, a les portades. Madrid fa com un rostit xup-xup, les manifestacions les domina la ultradreta de l'ultradreta amb crits amb el volum del megàfon cada vegada més fort i més a la dreta de l'ultradreta. Ahir, fins i tot, va rebre de valent el rei d'Espanya amb crits com «Los Borbones a los tiburones». Però com que no rapejaven, se suposa que avui no hauran de passar per l'Audiència Nacional. Les manifestacions i els seus càntics tenen veu de sirenes al mar per Pedro Sánchez, que els centren, malgrat que també hi ha un socialisme indignat per la indignitat que els suposa els pactes amb els partits independentistes. S'emprenyen també els avaladors de l'1 d'octubre per haver-se jugat la cara aquell diumenge per acabar pactant en un pacte que sembla més a prop de l'autonomisme que de l'independentisme. Molt soroll per aparentment ben poca cosa, suposadament perquè tampoc sabem exactament cap on va tot això. Molt menú i poca teca. I de moment mal explicada per entendre cap on anem exactament. Només soroll, enrocament global i la ultradreta i la dreta més a la dreta de l'ultradreta desbocada i sense fre. I allà, centrat, fent-se les ungles, Pedro Sánchez. Postdata, què en pensarà Joan Coma, el regidor de Capgirem Vic el 2017, dels càntics, crits i altres bestieses que ahir a la nit i a la matinada es cantaven per Madrid? Quan recordem, Coma va ser denunciat per incitació a la sedició per dir que per fer una truita s'han de trencar ous. Recordem que va haver de declarar a l'Audiència Nacional. I ara no passa res. Així de bèstia, així de tot tan ben estrany. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Peu a terra, que és divendres 10 de novembre del 2023.
I som a les portes d'un cap de setmana de cel mig anuvolat i amb temperatures més altes, sobretot diumenge, i avui dia de ruixats a la cara nord del Pirineu, més clarianes a la resta i vent a la tarda a la meitat sud del país.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, un accident a la C-32 talla un carril en sentit nord a l'altura de Viladecans i ha complicat la circulació durant 2 quilòmetres des de Gavà.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El pacte entre Junts per Catalunya i el PSOE per fer president Pedro Sánchez torna a sacsejar els carrers de Madrid. Les protestes d'aquesta nit i d'aquesta matinada davant la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid han estat les més multitudinàries des que van començar la setmana passada. Tampoc és un gran festival, eren 8.000 persones, 8.000 que s'hi han aplegat i alguns han acabat enfrontant-se amb la policia. De seguida repassem el detall dels aldarulls que no han deixat sortosament ferits, però han acabat amb 15 detencions. La virulència de les protestes contra els acords del PSOE amb els independentistes no altera el full de ruta de Pedro Sánchez. De fet, aquest matí, si no hi ha cap sorpresa, sabrem la data del seu debat d'investidura. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, aterra aquest matí a Madrid i s'espera que convoqui els mitjans per anunciar-la. Tot apunta que serà dimecres i dijous de la setmana que ve, i així hi hauria marge per la militància de Junts per validar l'acord aquest cap de setmana i perquè dilluns es registri la llei d'amnistia al Congrés. El PSOE també necessita uns dies més per amarrar els vots del PNB, amb qui encara no ha formalitzat cap pacte. Els nacionalistes bascos esperaven que el PSOE enllestís els deures amb Junts per Catalunya abans de seure's a negociar. A més, a Ferraz també voldrien lligar el suport de l'únic diputat de Coalició Canària, malgrat que fa menys de dos mesos va votar a favor de la investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Si el PSOE se'n surt, Pedro Sánchez disposarà d'una majoria absolutíssima. Li donaran suport 8 partits diferents, tots menys el PP, Vox i UPN. De fet, a les últimes hores, la dreta i l'extrema dreta ja han deixat ben clar que s'oposaran per terra, mar i aire els acords que permetran a Pedro Sánchez retenir el govern de la Moncloa. Els han arbat especialment el pacte d'ahir amb Junts per Catalunya, que tant el PP com Vox ja han comparat amb un cop d'estat. Creuen que posen en risc la democràcia i per això fan l'enèsima crida a mobilitzar-se per aturar-ho. Com dèiem aquesta nit, l'espanyolisme més radical i més tronat ja respon amb la protesta en tromba a carregar contra l'Entesa. Les principals institucions judicials de l'Estat, les associacions de fiscals i totes les dels jutges alerten que és un atemptat a la separació de poders i, per tant, a l'estat de dret. Aquest matí, bona part dels diaris de Madrid se sumen a les crítiques i llegeixen l'acord com una capitulació en tota regla de l'Estat perpetrada pel PSOE. El Mundo, per exemple, acusa Pedro Sánchez de rendir l'Estat a Puigdemont en un titular a portada 4 columnes. L'ABC creu que el PSOE humilia l'Estat i la raó ho resumeix. Puigdemont imposa l'amnistia, negocia el referèndum i el concert econòmic. En canvi, el País se'n desmarca amb un titular de portada molt més neutre que diu el PSOE i Junts pacten la investidura amb una amnistia pel procés. A Catalunya el to tampoc té res a veure amb el de la majoria de diaris de Madrid. La Vanguardia titula en portada el pacte PSOE-Junts es proposa resoldre el conflicte històric. L'Ara destaca l'acord Junts-PSOE per investir Sánchez. El periòdico obre amb un Puigdemont se suma a la investidura i el Punt Avui ho remata d'aquesta manera, legislatura per negociar. Però què diu exactament l'acord presentat ahir? Doncs a grans trets compromet el PSOE i a Junts a tirar endavant la llei d'amnistia, a investigar la persecució judicial a l'independentisme i a fixar una mesa de negociació per resoldre el conflicte amb un verificador internacional. El pacte es va signar ahir al matí. Ho van fer el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, que avui, a partir d'un quart de deu, serà en aquest estudi. La del Món RAC1 serà la primera entrevista que ofereix des que va arrencar el procés de negociació per la investidura fa més de dos mesos amb la conferència del president Puigdemont el dia 5 de setembre. De fet, l'acord el va signar Jordi Turull, però ahir el va defensar públicament en nom de Junts el president Puigdemont. Va ser en una coreografia estudiada per presentar el pacte. Primer va comparèixer el PSOE amb Santos Cerdán en un hotel de Brussel·les i després el president a l'exili van parlar per separat, però tots dos van subratllar que estem davant d'una oportunitat històrica.
Estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica. Una etapa histórica en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una situación política y negociada.
Entrem en una etapa inèdita. Una etapa que caldrà saber explorar i explotar. Una etapa, el recorregut i ambició de la qual dependrà en gran part de nosaltres.
Això deia Carles Puigdemont. El punt central de l'acord és la llei d'amnistia, que finalment també inclourà totes les víctimes de l'oferta, tal com volia Junts, és a dir, protegirà tots aquells casos de persecució judicial a l'independentisme, encara que no estiguin directament relacionats amb el procés. Cerdán i Puigdemont ho explicaven d'aquesta manera.
La llei d'amnistia està acordada. A los que cubres, a la gente que ha estado relacionada con el proceso desde sus inicios hasta la fecha de hoy que, o ayer que cerramos el acuerdo, ¿no? Esta noche.
Una amnistia que no pot excloure tampoc les víctimes de la guerra bruta de les que l'estat espanyol mena contra l'independentisme des de fa anys. Perquè les víctimes tenim el dret a saber la veritat.
Ara bé, malgrat aquest acord en el PSOE com Junts, ells van encarregar de deixar clar que la desconfiança és mútua i que les discrepàncies de fons es mantenen. Això sí, tots dos es comprometen a fer mans i mànigues per superar les reticències i que les negociacions arribin a bon port.
Un acuerdo entre dos formaciones que tenemos discrepancias profundas, pero que somos capaces de lograr puntos de encuentro para el bienestar de los ciudadanos y la solución de los problemas.
Els dos partits són honestos a subratllar l'enorme distància que ens separa, fet que personalment crec que posa en valor el camí que puguem recórrer a partir d'ara. Jo vull agrair al PSOE que hagi admès les dificultats a les quals partim i les que ens trobarem. Tenim molta feina.
El document de l'acord també insta Junts a donar estabilitat al govern d'Espanya al llarg de la legislatura, però ahir el president Puigdemont va advertir Santos Cerdán que tot dependrà del compliment que es faci d'aquests acords.
Nuestro objetivo es abrir paso a una legislatura que nos permita avanzar y construir una sociedad abierta y moderna, un país mejor.
Aquí se l'haurà de guanyar acord a acord. Sense acords, sense el compliment, la legislatura no té cap recorregut. D'alguna forma, el a canvi de nada ha anat a la paperera de la història.
Aquests són els eixos d'un acord de 4 pàgines que, com dèiem, gira entorn de l'amnistia. Se l'ha llegit l'Adrià Santasusagna.
Que registri la llei d'amnistia al Congrés és qüestió d'hores. Una llei que pels dos partits ha de buscar la normalitat política, institucional i social. Inclourà tots els polítics i ciutadans que tinguin causes relacionades amb el procés independentista. Des del 2013, amb els preparatius del 9-N, passant per l'1 d'octubre i fins al dia d'avui, la gran petició de Junts era incloure les causes de l'Ofer, que d'entrada no entraran a l'amnistia. Junts i PSOE han pactat que les comissions que existeixen al Congrés, com la de l'Operació Catalunya, s'investigaran tots aquests casos i es determinarà si els encausats han estat víctimes o no de la guerra bruta judicial. A partir de les conclusions de la comissió, es podran afegir a l'amnistia tots els afectats.
Precisament un dels que es podria beneficiar de l'amnistia si finalment aborda els casos de l'Ofer és Gonzalo Boye. L'advocat del president Puigdemont està investigat per suposadament haver blanquejat els diners d'un client seu que era narco. Ell sempre ho ha negat i ho ha atribuït a una persecució política. Ara es mostra optimista, però creu que caldrà fixar-se en cada coma de la llei d'amnistia per saber del cert quins casos permetrà enterrar. En parlava en un col·loqui d'Àgora Judicial.
Un acuerdo político que habla de una ley que, como ha dicho el propio presidente Puigdemont, todavía no está acabada. Una ley cuyo auténtico valor político va a venir dado por el espectro de afectados al que alcance dicha ley, incluidos los afectados de la Lawfare.
Boye també assegura que l'amnistia no impedirà que el Tribunal Europeu de Drets Humans es pronunciï sobre la vulneració de drets fonamentals als líders del procés. En canvi, no va voler avançar fins a quin punt l'aprovació de la llei pot facilitar el retorn imminent del president Puigdemont. Tot això pel que fa a l'element més cridaner d'aquest pacte, l'amnistia. Però l'acord també incorpora una altra novetat molt important, una mesa de negociació entre Junts i el PSOE, que hauria de servir per resoldre el conflicte polític i que estarà supervisada per un verificador internacional, tal com volien els de Carles Puigdemont, Adrià.
Amnistia, a banda, el text parla dels antecedents polítics i marca la sentència de l'Estatut com a punt d'inici del conflicte. També es parla d'oportunitat històrica per solucionar-lo i Junts i el PSOE es comprometen a obrir una nova etapa que acabi amb un acord. Els dos partits deixen clares les discrepàncies que tenen, per exemple, a l'hora de dir si l'1 d'octubre va ser legal o no, però es posen d'acord a l'hora d'explicar el marc de la negociació. Es faran reunions discretes a dues bandes i amb un verificador internacional, reunions que ja començaran aquest mateix mes de novembre i bàsicament es debatran dos temes, les limitacions de l'autogovern i el reconeixement nacional de Catalunya. Junts proposarà el referèndum i el PSOE millorar l'autogovern. I sobre la part econòmica, Junts demana recaptar tots els impostos des de Catalunya i el PSOE proposa renovar el model de finançament. Ara bé, sí que coincideixen a fer un pla perquè tornin totes les empreses que van marxar de Catalunya durant el procés.
Esquerra ha celebrat aquest acord entre Junts i el PSOE. De fet, el pacte presentat ahir té molts punts de similitud amb els que els republicans van presentar la setmana passada, però també hi ha diferents importants. Per exemple, més enllà de l'amnistia, Esquerra va centrar part dels esforços a aconseguir millores econòmiques com la reducció del deute del Fla i el traspàs de Rodalies, mentre que Junts ha dedicat molt temps a consensuar un relat que situés correctament l'origen del conflicte. De fet, els del president Puigdemont consideren que és aquest acord el que permetrà començar una fase de negociacions que desencalli la situació. En canvi, el pacte del PSOE amb Esquerra parlava de continuar i de reactivar la negociació amb el govern d'Espanya. Els dos partits independentistes presenten el seu acord com un abans i un després a la resolució del conflicte. De moment, la militància d'Esquerra ja l'ha validada i aquest cap de setmana serà el torn de la de Junts. El president Aragonès confia que tot plegat es concreti i es mostra molt satisfet amb l'entesa entre el PSOE i Junts per Catalunya. Està convençut que és bona pel país perquè així l'amnistia podrà tirar endavant. Però també exhiba un dard als de Carles Puigdemont. Celebra que s'hagin enfilat al carro d'Esquerra el de l'estratègia negociadora, informa Laia Colomer.
Sí, tot i els dards que ahir Carles Puigdemont va llançar a Esquerra quan va dir que Junts no negocia a canvi de res, des dels republicans eviten de totes totes entrar al cos a cos. El missatge és que estan contents amb l'acord i així ho va voler deixar clar el president. Per Pere Aragonès, és positiu que per fi s'hagin posat d'acord i aplaudeix que els de Puigdemont optin ara per la negociació.
Celebro que coincidim a la via de la negociació i, per tant, el que és important són els acords en si i per tant, amb aquests acords, amb el conjunt dels acords, hi guanya Catalunya, i jo com a president de Catalunya el que em fixaré és en el que guanyi el país per davant de tot.
Ara Esquerra demana que s'acceleri el registre de la llei d'amnistia perquè comenci a tramitar-se com més aviat millor. Els republicans confien passar pàgina i que a partir d'ara es puguin coordinar millor amb Junts.
Però la distància enorme entre Esquerra i Junts en aquesta negociació també es fa evident en alguns detalls que hauríem de dir que són força surrealistes. Per exemple, cada partit ha pactat la seva pròpia mesa de diàleg amb el PSOE i cadascú ha designat el seu propi verificador internacional. És a dir, hi haurà tres taules, dues entre partits i una entre governs, i dos verificadors. I per acabar-ho de rodonir, resulta que els uns i els altres no saben quin mediador ha triat l'altre. Ho admetia la portaveu d'Esquerra, Raquel Sanz, en una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1.
Esquerra ha negociat la persona que ha de verificar els acords amb Esquerra Republicana.
Per tant, seran dues persones diferents?
No sé si Junts per Catalunya ha negociat que la persona d'Esquerra sigui també la seva. Seria molta casualitat, sí, sí.
Zapatero, mentrestant, també ha parlat en una entrevista a La Vanguardia. De fet, les discrepàncies entre Esquerra i Junts, el PSOE celebra els acords. Aquest matí, en una entrevista, com dèiem, a La Vanguardia, qui va ser president del govern d'Espanya, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa l'amnistia, està convençut que servirà per refer ponts i normalitat en el diàleg polític entre Catalunya i Espanya.
Creo que lo de la amnistía que tiene ahora provoca todo tipo de apasionamientos y demás, creo que tienen menos importancia, me parece un requisito fundamental, menos importancia que el diálogo político, que la normalización del diálogo político, que el reencuentro en el diálogo político.
Zapatero també treu ferro les crítiques de la vella guàrdia del PSOE, encapçalada per Felipe González, i recorda que la militància socialista ja ha validat els acords de Pedro Sánchez amb els independentistes. Però, com dèiem a l'inici, l'alegria de l'esquerra contrasta i de quina manera amb l'emprenyament de la dreta. El PP es posa les mans al cap amb el pacte entre el PSOE i Junts per Catalunya i creu que és comparable amb el cop d'estat del 23F o amb el terrorisme d'ETA. De fet, el vot de Núñez Feijóo insinua que això d'ara fins i tot és pitjor. Alerta que Pedro Sánchez està posant en risc la democràcia i demana continuar mobilitzant-se per parar-li els peus. Un discurs pràcticament calcat, el de Vox des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, la dreta i l'extrema dreta espanyola es donen la mà i reaccionen pràcticament igual al pacte del PSOE amb Puigdemont. Feijóo, per exemple, avisa que és un dels pitjors moments de la democràcia.
El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El golpe del terrorismo de ETA durante décadas. Fueron desafíos a la libertad y a la convivencia en España. En este caso, está protagonizado por un candidato a la presidencia del gobierno.
Y Ayuso va más allá, creo que España está abocada a una dictadura.
Hace tres semanas ir a Waterloo era un escándalo. Ahora que el futuro de España se decida desde allí es lo normal. Es a lo que nos están llevando, a una dictadura.
Tres quarts del mateix des de Vox. Abascal demana als espanyols que es preparin pel que ve.
Iniciamos una resistencia civil que será larga, porque hoy se da a conocer un acuerdo entre traidores. Y es muy posible que los traidores acaben traicionándose entre ellos. Pero mientras tanto debemos ser absolutamente conscientes del peligro que enfrentamos.
La diferència està en la mobilització. Mentre Vox escalfa l'ambient a Ferraz, el PP ho fia tot a les protestes de diumenge a les capitals de província de l'Estat.
Cop d'estat, dictadura, mobilització nacional, resistència civil, traïdoria, conceptes duríssims d'un alarmisme sense precedents que anticipen una campanya política, mediàtica i judicial contra el PSOE i els seus aliats parlamentaris. El PP no serà maga i avui Feijóo reunirà d'urgència el seu nucli dur per pactar l'estratègia a seguir. Hi ha un digital que és el Voz Populi que avança avui que la intenció del PP és anar a totes. D'entrada començaran recollint la llei d'amnistia al Tribunal, recorrent la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional i a la mesa del Congrés, tan bon punt es faci pública. Però això serà només una part de l'estratègia, la de la via judicial. En paral·lel volen vestir un moviment de protesta massiu que desbordi els carrers d'Espanya. La primera l'han preparat per aquest mateix diumenge amb la convocatòria de manifestacions a totes les capitals de província de l'Estat en contra d'aquesta amnistia. Ara bé, malgrat la duresa del discurs de Núñez Feijóo, el PP també fa mans i mànigues per desmarcar-se de l'extrema dreta de Vox i dels incidents violents que es van viure aquestes nits del carrer Ferraz de Madrid, on hi ha la seu del PSOE. La setena jornada consecutiva a la de manifestacions a les portes de la seu del PSOE ha acabat una altra vegada amb aldarulls i càrregues de la policia. L'acord dels socialistes amb Junts va provocar una allau de convocatòries a la xarxa per part d'entitats ultraespanyolistes i la d'aquesta nit acaben sent la més multitudinària, amb més de 8.000 persones. Es va tornar a repetir el patró de dilluns i dimarts, manifestació inicialment pacífica que va degenerar a mesura que s'hi sumen radicals i joves de l'ultradreta. Cap al final de la nit és quan els grups extremistes han començat a llançar petards, ampolles i a la policia, i els agents han respost amb càrregues i detencions. L'últim balanç que tenim és de fa uns minuts, parla de 24 detinguts i 7 policies ferits, 7. Ho va seguir tot plegat el delegat de RAC1 a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, la caiguda de petards sobre la policia i també d'ampolles de vidre i es va allargar durant 40 minuts. Gairebé 3/4 d'hora amb una provocació constant des de la concentració cap a la policia fins que es precipita la càrrega, molt diferent d'altres nits, i les corredisses després van durar 40 minuts més. La protesta tenia els mateixos càntics de cada dia, però entre els nous en destaca un. Pedro Sánchez... Pedro Sánchez, dictador, el mateix que deien unes hores abans tant Isabel Díaz Ayuso com Santiago Abascal. Ahir es va tornar a significar la gent que es cridassava banderes franquistes o càntics feixistes. Això sí, quan van aparèixer aquests càntics, ja era tard, 9:15, tot es va precipitar cap al conflicte. Avui ja serà la 8a nit.
Gràcies, Armenteres. Per cert que la Mani també era el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha aprofitat el bany de masses per fer l'enèsima crida a omplir els carrers per aturar, diu, aquest cop d'estat.
Yo estoy aquí como un español más para estar junto a mis compatriotas, para que sepan que no están solos, pero creo que no es el momento de ninguna manera de los partidos. Es el momento del pueblo y es el momento de las instituciones leales a los partidos. Y nosotros esperamos que esas instituciones donde no hay una mayoría golpista sean las que convoquen a los ciudadanos de manera sistemática y permanente hasta que seamos capaces de detener el golpe.
En canvi, també va haver-hi protestes força concorregudes a ciutats com Granada, on hi havia unes 3.000 persones, Saragossa o València. En canvi, a Barcelona, la manifestació va punxar, només hi van assistir unes 200 persones. Això sí, es van intentar fer notar cremant fotos de Pedro Sánchez. Ho va seguir en Joan Torres.
Res a veure el que va passar a Barcelona amb Madrid. Manifestació totalment residual amb unes 200 persones i sense cap mena d'incident que causés problemes a la policia. Davant la delegació del govern espanyol s'hi van sentir els càntics habituals dels últims dies, insults contra Pedro Sánchez, el PSOE, Carles Puigdemont i l'independentisme. Més enllà d'això, també crits crítics amb el PP, a qui els concentrats consideraven massa tou. En canvi, proclames a favor de Vox i el seu ideal i moltes d'elles racistes. De fet, diversos membres del partit d'ultradreta van assistir a la concentració, entre els quals el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, o el vicepresident del partit, Jorge Buxadé. Molts manifestants es van mostrar decebuts per la poca assistència davant del que van considerar l'inici d'una dictadura.
Com explicaven ara el Joan Torres o el Jordi Armenteres, entre els assistents a aquestes manifestacions hi havia militants ultras o directament neonazis, però això no sembla preocupar alguns dirigents de Vox, com el portaveu del partit a l'Ajuntament de València, Juan Mabadenas. Ahir, en una entrevista a Plaza Ràdio, defensava que ser nazi no és cap delicte.
Simplemente lo que hacen es manifestar símbolos, pero no atentan contra nadie. Es como si usted quiere llevar una camiseta rosa o la quiero llevar yo de color amarillo. ¿Por qué no puedo ir con una camiseta de color amarillo? Otra cosa es cuál es mi actitud llevando esa camiseta, que es distinto.
Es que la actitud es que había nazis.
Pero ser nazi no es un delito. Nazi es algo que yo no sería nunca. Pero se debe dejar que por el derecho a la libertad ideológica cada uno sea lo que quiera. Una cosa es que uno diga que es un nazi y otra cosa es que se comporte como un violento y como un asesino. Es muy distinto, o como un racista o como un xenófobo.
Segons el portaveu de Vox a l'Ajuntament de València, lluir una esvàstica nazi és tan lícit com posar-se una samarreta rosa. És espectacular, espectacular. El PSOE, per cert, ja li ha exigit que dimiteixis, que no m'estranya. Però encara és més preocupant que aquest clima de crispació social que imposen la dreta i l'extrema dreta comenci a traduir-se en episodis de violència contra persones concretes. Ahir a la tarda, a Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, un home va agredir un regidor del PSOE quan entrava a l'Ajuntament. Segons alguns testimonis, l'agressor el va increpar insultant-lo i acusant-lo de trair Espanya. I finalment el va empènyer i el va fer caure a terra. La policia local va detenir l'home allà mateix. Com dèiem, a l'ofensiva judicial i mediàtica també s'hi suma la judicial, tant el Consell General com les principals associacions de jutges i fiscals han carregat durament contra la llei d'amnistia, bàsicament per les referències a la lawfare que apareixen al pacte entre els PSOE i Junts. Que no agradés als jutges conservadors era esperat, però és que ara també se sumen els retrets dels magistrats progressistes. En un comunicat no parlen directament de l'amnistia, però qüestionen l'entesa que hi van presentar Junts i el PSOE perquè entenem que podria alterar sentències o procediments judicials. I a tot això Les associacions de jutges i fiscals s'han expressat obertament, però els magistrats del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional han de guardar les aparences i oficialment no han dit res ni piu. Ara bé, algunes veus sí que han buidat el pap, el Digital i l'Independiente, fonts d'un i altre tribunal asseguren que estan indignats amb l'acord i veuen la independència judicial tocada i enfonsada, literalment. En canvi, en l'àmbit econòmic, les patronals catalanes Foment i Pimec sí que aplaudeixen el pacte perquè creuen que és per aportar estabilitat. Els sindicats també se'l miren amb molt bons ulls i entenen que l'amnistia és un pas complicat, però clarament necessari, Montse Martí.
Foment del Treball fa anys que reclama al govern que faciliti el retorn de les empreses que van marxar amb el procés, tot i que aquestes empreses han dit sempre que se'ls ha preguntat que no els passa pel cap tornar. La patronal creu ara que l'acord entre Junts i el PSOE aplana el terreny. El president de Pimec, Antoni Cañete, també avala de la seva banda el pacte per la llei d'amnistia.
Esperem que els problemes polítics es resolguin en l'àmbit que li són propis, que és la política.
Pel que fa als sindicats, en un comunicat conjunt, les federacions estatals d'UGT i Comissions Obreres a Madrid diuen que la llei d'amnistia pot ser un terreny polèmic i relliscós, però necessari per la normalització de la vida política i social a Espanya i a Catalunya, i deixar, insisteixen, definitivament enrere els episodis lligats al procés.
Gràcies, Montse. Avui els diaris catalans asseguren que aquest pacte entre el PSOE i Junts per Catalunya obre una nova etapa política, però recorden que no es pot donar res per fet, perquè tot el que posa a l'acord s'haurà encara de negociar, m'informa Anna Alfonso.
A La Vanguardia, Jordi Juan escriu que el pacte és una segona oportunitat després del fracàs de l'aventura de l'Estatut del 2006, i Lola García hi afegeix que l'independentisme torna al diàleg dins de la llei. Lara celebra que l'acord confirma un canvi d'escenari en la política i que, en el millor dels casos, diu, pot obrir una nova transició. El periòdico Albert Saez diu que els redactors del pacte entre el PSOE i Junts han inaugurat un nou gènere literari que voreja les millors paròdies dels germans Marx. Diu, l'acord sobre els desacords. El Punt Avui apunta que l'independentisme ha d'actuar unit si vol que aquest acord es tradueixi en avanços. El Nació, Joan Serra Carné, escriu que el pacte desencadena canvis de fons en la política catalana a la vegada que certifica el viratge de Puigdemont cap a la negociació. Vicent Partal, a VilaWeb, adverteix que el pacte, tot i ser molt ambiciós, no té garanties de compliment i que això, sabent de quin peu calça el PSOE, és assumir molt de risc. I José Antic, el Nacional, defineix el pacte com un acord de llarg recorregut amb molts interrogants.
En canvi, a Madrid, la majoria de diaris donen per tancat que Sánchez s'ha rendit als independentistes. Martí Esteban.
L'ABC, per exemple, assegura que el PSOE ha abandonat la transició i diu que aquest pacte no hauria estat possible sense un entramant mediàtic disposat a legitimar tots els excessos dels socialistes. El Mundo creu que es tracta d'un pacte contra la convivència de tots. Afirma que Puigdemont és un dels dirigents més reaccionaris i supremacistes d'Europa i l'home que va voler fer estrangers a la seva pròpia terra a la meitat dels catalans. La Razón també carrega contra el pacte i titula que el sanchisme desarma la democràcia. Diu que la seva investidura estava garantida perquè mai li han importat els mitjans i considera que l'acord és una assumpció de totes i cadascuna de les exigències dels separatistes. I tant l'editorial de l'Espanyol com Ignacio Varela del Confidencial asseguren que el pacte entre Junts i el PSOE se surt de la Constitució i alerten del perill que creuen que suposa per Espanya. El País, en canvi, diu que s'obre una nova etapa a Catalunya i creu que l'acord fa tornar els independentistes al marc constitucional. Afegeix que el PSOE ha fet una concessió evident, però assegura que parlar d'humiliació, atemptats a la dignitat i vulneració de la divisió de poders és una hipèrbola mentidera.
Encara a Madrid, a veure què han dit aquest matí les principals ràdios, per exemple, la COPE, Carlos Herrera afirma que l'acord es carrega la idea actual que hi ha d'Espanya.
La infàmia, la humillació, la indecència, la rendició, la felonia, la capitulació, la traïció, la vergüenza, la demolició, el despiece, la villanía, escojan. Escojan porque de lo que vamos a hablarle es cómo se ha negociado un gobierno de España en el extranjero con un prófugo reaccionario. ¿Qué va a suponer eso para España y exactamente qué significa esta alianza entre Pedro Sánchez y el todavía delincuente Carlos Puigdemont? Pues no sé si acaba con la España o con la historia de, o con la España que conocemos, pero indudablemente sí la debilita. Porque el PSOE lo ha vuelto a hacer.
A la cadena Ser, Àngels Barceló considera que el pacte amb els socialistes situa els independentistes dins la Constitució i que, per tant, obrirà una nova etapa a Catalunya.
Pepe y Vox, que ayer vieron cómo eran más los manifestantes en las calles de Madrid, sacaron toda su artillería dialéctica para descalificar el pacto. Dictadura, venta de España, humillación, 23F, terrorismo. Y de este nivel unas cuantas consideraciones más cuando la realidad es mucho más prosaica, o también podríamos decir mucho más efectiva. Porque este acuerdo coloca a los independentistas catalanes dentro de la Constitución. No es que Pedro Sánchez coloque a España fuera de la Carta Magna. Se abre una nueva etapa en las relaciones con Cataluña, pero sobre todo se abre una nueva etapa en Cataluña, con los partidos independentistas situados ahora en un marco que nada tiene que ver con el procés.
Carlos Alsina, Onda Cero, diu que el PSOE intenta fer creure a tot Espanya que han obligat a Puigdemont a baixar del burro.
Bueno, el reconocimiento que tengo que hacer al esfuerzo titánico del Partido Socialista para convencer a España de que en esta negociación el que más ha cedido es Puigdemont. Según la propaganda oficial, ha renunciado a la vía unilateral. No lo ha hecho. Ha vuelto al redil de la política y del diálogo, pero yo no estaba ya en el Congreso de los Diputados. Y se ha sumado a la gobernabilidad de España, qué maravilla. Es verdad que ha conseguido la impunidad para él, para los tsunamis, para los CDR, ha conseguido el relator internacional, ha conseguido el control parlamentario de causas judiciales, y ha conseguido que el PSOE haga suyo el relato fake sobre lo que fue el procés. Pero vamos, que ha salido escaldado Puigdemont de esta negociación, ¿eh? El pobre no se ha dado cuenta de que la amnistía era la manera de que asumiera su derrota. Le hemos impuesto la amnistía. Que trague, Puigdemont. Pero si la amnistía la pedía él, pues más tonto todavía por pedirla.
I a Es Radio, Federico Jiménez Los Santos assegura que l'amnistia serà un colador per delinqüents i es queixa que econòmicament qui serà la més perjudicada per aquest pacte? Doncs la Comunitat de Madrid.
Un asesino, un ladrón, un malversador, un estafador, alguien que ha atropellado los derechos civiles o la libertad sexual de un menor. Bueno, pues si los políticos quieren, a partir de ahora, de lo que ha pactado Sánchez con el forajido de Waterloo, o de Bater simplemente, a partir de ahora, y esto es lo más gordo, es mucho, o sea, hablamos de la amnistía, no, es mucho más grave el famoso lawfare. La amnistía se carga, por supuesto, la igualdad de los españoles ante la ley. Por supuesto, se carga también eso de darle el 100% de los tributos a Cataluña. Significa que solo Madrid tendrá que pagar. Para la Comunidad de Madrid es dejarla sola pagando todo, especialmente lo que malversa Cataluña, que tiene una deuda de más de 70.000 millones de euros y que dicen que hay que empezar a pagarla ya. Pagarla a los demás, no ellos, que la han contraído.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que posen tres col·laboradors del món RQ. El primer és del periodista Antón Losada.
En las horas más intensas del procés, fuimos muchos los que reclamamos que se hiciera política. Porque solo la política resuelve los problemas políticos. Todas las demás supuestas soluciones solo los agravan. Lo enseña la historia. Hoy, por fin, ha llegado nuestro día. El pacto entre Junts y los socialistas completa el viaje necesario para volver a la política. Y la amnistía es el camino para hacerla. Mientras quedan cuentas pendientes, solo se mira hacia atrás. La política es el arte del compromiso, y eso han pactado. El compromiso de buscar soluciones negociadas cuando las posiciones sean contradictorias. No hace falta que nadie renuncie a nada. Tampoco que nadie pida perdón por lo que quiere. Exactamente lo contrario de lo que exige una derecha española hiperventilada y cada vez más autoritaria. La política es posible cuando las partes se comprometen a no imponer sus opciones a los demás. Ha costado, pero bienvenidos sean. Ya era hora.
Gràcies, don Anton. El següent el posa la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez.
Quan he de prendre una decisió important o opinar d'alguna cosa transcendent, miro de guiar-me pel meu criteri i fujo com de la pólvora de les raons de tercers. Però ahir vaig trobar que un tuit del també periodista Ferran Espada definia perfectament l'estat de la qüestió. I no cal que miri de trobar paraules diferents al que està ben resumit. El PSOE aconsegueix la investidura de Sánchez i mantenir-se al govern. Esquerra recupera la imatge de negociador sòlid. Junts es reincorpora al taulell de la política espanyola amb un paper molt destacat. I l'independentisme supera la repressió judicial. Ni més ni menys, tornem al 2017 i comencem de nou la partida amb víctimes i renúncies, però amb l'esperança que algun dia la voluntat dels catalans i les catalanes sigui ben entesa i escoltada per la pell de brau. I un prec per acabar. si Junts i Esquerra poguessin, encara que només fos per aquesta vegada, deixar les seves picabaralles de parvulari per 30 monedes de plata o 100.000 retuits, potser aquesta meva pobra, trista i desortada pàtria podria albirar Ítaca.
Gràcies, Anna. I el tercer el posa l'articulista Montserrat de Mesón.
L'acord amb el PSOE és una vegada més paper mullat, perquè pactar negociar no és el mateix que pactar i punt. I si no, que li preguntin al president Aragonès, que encara seu sol a la taula de diàleg. És precisament per distanciar-se dels pactes d'Esquerra Republicana i per erigir-se com a força electoral que sí que obté resultats de les negociacions que Junts ha pintat amb la millor retòrica convergent aquest pacte. Aquesta és la prova de cotó. Com més entortolligada és l'explicació que dona el president Puigdemont, més compromeses són les decisions que pren. Curiosament, tots els opinadors juntaires han escollit la mateixa cita de Carles Puigdemont per defensar l'acord. La canvio de nada ha anat a la paperera de la història. Ara n'han tret alguna cosa, i ho han fet després d'anys de vestir-se d'unilateralitat i donar per enterrat el peix al cove. El problema del peix al cove és que expliquen que n'hi ha molt més del que sembla i que esperen que ens creiem que la conseqüència lògica de l'1 d'octubre és d'investir un president espanyol. Però la classe política catalana, gràcies a Déu, no té prou màrqueting per amagar la realitat. Com diu el mem que corre per Twitter, we have been PSOE'd.
Gràcies, Montserrat de Mesón. Per cert que avui, com dèiem, el secretari general de Junts per Catalunya, que va signar l'acord amb el PSOE, seurà en aquest estudi aquí al Monarraco, Jordi Turull, per parlar d'aquest acord per la investidura de Pedro Sánchez, al costat de Jordi Bosch, de Glòria Serra, d'Ernest Folch, de Cris Puig i també, avui, del director de La Vanguardia, Jordi Juan. 8:34 minuts, però parlarem també de l'intent d'assassinat de l'Eix Vidal Quadras, que s'embolica a mesura que passen les hores. La policia pràcticament descarta cap mòbil ideològic i creu ara que l'atac podria estar relacionat amb una venjança internacional que involucraria sicaris enviats per l'Iran. Aquest país té el polític català en el punt de mira pel seu suport als opositors al règim dels ayatolàs. Ara bé, l'Iran diu que hi no té res a veure. Però anem a pams. D'entrada, l'exlíder del PP, fundador de Vox, no corre perill. Vidal Quadras, que ara té 78 anys, continua ingressat en un hospital de Madrid, té una doble fractura a la mandíbula i l'hauran d'operar, però està estable. Això després que ahir al migdia un home li disparés un tret a la cara a prop de la boca a 1 o 2 metres de distància en un carrer del barri de Salamanca, a Madrid. La bala li va entrar per una galta i li va sortir per l'altra, segons va explicar la supervisora del SAMUR, Mariluz Sabín.
Hemos atendido a un varón de 78 años que presentaba una herida de bala en región facial. Entraba en principio por el ángulo mandibular derecho y salía por el izquierdo, estable hemodinámicamente, y lo hemos trasladado con preaviso hospitalario.
Els testimonis asseguren que la víctima i l'agressor no van intercanviar en cap moment ni una sola paraula. Després de disparar, l'home, que portava casc, va fugir corrent i va pujar a una moto que conduïa una altra persona. La policia encara els busca i van trobar la moto cremada hores després en un polígon industrial de Madrid. Els agents expliquen que aquesta és una manera d'actuar habitual dels sicaris, per tant no descarta que actuessin per encàrrec. Fonts de la policia expliquen a RAC1 que tot apunta que va ser una acció planificada, comesa per professionals de la delinqüència i que no tindria res a veure amb la política d'Espanya. Això malgrat que comptes afins a la ultradreta van passar la tarda intentant fer creure que era un crim ideològic hores després del pacte entre el PSOE i Junts per Catalunya, un acord que Vidal Quadras havia criticat una estona abans al Twitter. De fet, va ser el mateix Aleix Vidal Quadras qui va posar la policia rere la pista de l'Iran, apunta que podria ser una venjança pel suport que Vidal Quadras dona a l'oposició iraniana. Vidal Quadras fa anys que té vincles amb el Consell Nacional de Resistència de l'Iran, que és una força política d'exiliats integrada per organitzacions que el govern iranià considera terroristes. Aleix Vidal Quadras hi té vinculació des que era eurodiputat i vicepresident del Parlament Europeu, i l'any 2019 va admetre en una entrevista al País que l'oposició iraniana havia finançat Vox en els seus inicis. El Consell Nacional de Resistència de l'Iran ha fet un comunicat condemnant aquest atac, el considera una acció terrorista i inacusable al govern iranià. Diu que és públic i notòria la feina que va fer Vidal Quadras com a eurodiputat per defensar la llibertat del poble iranià i dels drets humans. I recorden que va tenir un paper clau perquè la Unió Europea els tragués de la llista de terroristes. De fet, fons del Parlament Europeu han explicat a La Vanguardia que l'exlíder del PP figurava en una llista negra del govern iranià juntament amb altres eurodiputats com Javier Zarzalejos o Germán Terch. En canvi, Iran nega que hi tingui res a veure. L'ambaixada iraniana en Espanya ha publicat un comunicat en què no fa referència directa a l'atac, però sí que condemna fermament qualsevol mena d'atac terrorista, assegurant que la lluita contra el terrorisme és un dels principis fonamentals de l'Iran. 38 minuts. El govern balear, en mans del PP, destinarà 750.000 euros a crear una oficina per lluitar contra la imposició del català. Això malgrat que és la llengua pròpia de les illes, segons recull el seu estatut. Aquesta oficina la gestionarà directament Vox, que té un pacte d'estabilitat amb el PP. La nova entitat es dirà Oficina de Libertat Lingüística i substituirà l'anterior Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, un ens pensat per defensar els drets dels catalanoparlants. Una de les funcions principals d'aquesta nova oficina, liderada per l'ultradreta, serà gestionar denúncies de ciutadans que vegin amenaçada la seva llibertat lingüística, tant en l'àmbit privat com en el públic. Tot i que encara no se'n saben els detalls, Vox preveu implementar multes que en els casos més greus podrien arribar, diuen, als 100.000 euros. Per cert, que ha mort als 81 anys Jesús Arilla Pérez. Segurament el seu nom no us soni de res, però és l'home que va salvar dels militars l'única cinta que tenia la gravació de l'intent de cop d'estat del 23F al Congrés dels Diputats de Madrid. Arilla va ser diputat del Centre Democràtic i Social, va col·laborar en la creació de Telemadrid i també va ser directiu de Ràdio Televisió Espanyola. Era als estudis de la televisió pública el 23F i va protegir la cinta amb les imatges. 40 militars van entrar a buscar-la, però ell s'hi va seure a sobre durant més d'una hora perquè no la poguessin veure i eliminar. I el conseller de Salut, Manel Balcells, surt en defensa d'Alba Vergés i insisteix que la vacunació contra el Covid es va fer amb criteris de salut pública per protegir la població més vulnerable. Això després que la justícia apunti directament Alba Vergés pel retard en la vacunació de la policia espanyola i la Guàrdia Civil i aposti per la imputació. Manel Balcells diu que el cas no hi té ni cap ni peus i que van contra Alba Vergés pel simple fet de ser independentista.
Es tracta, des del nostre punt de vista, d'una persecució política per part dels sindicats policials, líders i responsables independentistes. Per tant, en aquest sentit, des del govern, tot el suport i esperem que no arribi enlloc.
Com dèiem, amb la investigació a punt de tancar-se, el magistrat que porta el cas assenyala Alba Vergés com la màxima responsable de la paralització de les vacunes i, per tant, creu que es donen tots els elements per imputar-la. Com que és aforada, però de moment li demana que s'expliqui voluntàriament. Informa Benet Iñigo.
Només el TSJ pot investigar Alba Vergés, ara vicepresidenta del Parlament, i per això fins ara havia quedat fora de la causa. Uns missatges de WhatsApp aportats per altres defenses, però, són definitius a parer del jutge per definir el seu paper destacat a l'hora d'aturar la vacunació de les forces de seguretat de l'Estat.
La instrucció practicada ha revelado elementos incriminatorios contra doña Alba Vergés y se dispone además de prueba documental inequívoca que evidencia la directa participación en la decisión de suspender la vacunación ya programada para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil.
Per això li demana que s'expliqui voluntàriament. Si no ho fa, pot elevar el cas al Tribunal Superior de Justícia. La resolució obvia les explicacions del per què la policia espanyola i la Guàrdia Civil van vacunar-se més tard que els Mossos. Situa la decisió en una reunió dels càrrecs al departament el 24 de març i per això manté imputats els que hi van participar. Josep Maria Argimon, llavors director de Salut Pública, Marc Ramentol, número 2 del departament, i Adrià Comella, director del CatSalut. En canvi, arxiva el cas per a dues persones fins ara investigades i que no eren a la trobada. Una d'elles, la llavors exdirectora de Salut Pública, Carmen Cabezas.
19 minuts i les 9 en punt del matí, i d'aquí uns moments fem una juguesca. En quin país del món considereu que està Espanya situada en el consum d'alcohol? En quin lloc del món? D'aquí uns moments la resposta.
Menú del dia o compartim un parell de racions?
Menú del dia, que tinc molta gana.
Uf, és que una bona ració de calamars, déu-n'hi-do, eh?
En un lloc per tothom sempre tens on triar. I a la gamma elèctrica Citroën Made in Spain també. Des de 22.900 euros en punt de càrrega inclòs. Portes obertes fins al 25 de novembre. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Pots estalviar només... O pots estalviar, i fer molt més. Amb Aquària, la hidrotèrmia de Panasonic amb calefacció, aigua calenta i refrigeració, estalvia la teva llar. I estalvia el planeta. Aquària de Panasonic amb refrigerant natural. L'estalvi que té eco. Ara amb servei de manteniment anual.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos crianza, acertarás.
Tothom qui ja condueix el número 1 se sent únic, especial. I perquè puguis sentir aquesta increïble sensació, ara la Black Week de Hyundai es converteix en Black Gear. Black Gear de Hyundai. Del 6 al 19 de novembre, condicions especials en tota la gamma el primer any. Més informació a Hyundai.es.
Avança't a Nadal. A Bon Preu i Esclat avancem els millors preus per a les compres de Nadal. Ara i fins al 12 de novembre, compra un pernil Serrana Bidul i 6 ampolles de cava per xet Brut Nature per només 79 euros amb 95 cèntims. Sí, ho has sentit bé. 79 euros amb 95 cèntims. Avança't a Nadal al millor preu només als supermercats Bon Preu i Esclat.
Eurodream, el nuevo juego de loterías, ha tocado en España. Alguien en Asturias ya está disfrutando del segundo premio de 2.000 euros al mes durante 5 años para cumplir todos sus sueños. ¡Enhorabuena! ¿Cuál es el primer sueño que cumplirías tú? Porque Eurodream sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años todos los lunes y jueves. Y tú puedes ser el próximo ganador. Eurodream, renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ens diem FIAC Assegurances, F-I-A-T-S. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIAC.cat.
Moda, música i menjar de carrer? Això és Rec.0.
Vendes especials de grans marques. Dissenyadors i moda sostenible amb belles fàbriques al barri del Rec d'Igualada. Un gran circuit urbà amb pop-up stores, gastronomia i concerts.
Del 8 al 11 de novembre, de 10 del matí a 9 del vespre. Rec0.com.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? En Leroy Merlin encontrarás soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Desperta de nou la teva passió per conduir. Vine al Saló del Vehicle d'Ocasió de Barcelona i troba l'Audi que sempre has volgut. Del 22 al 26 de novembre, emporta't el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive i assegurança gratuïta durant 2 anys, a més de molts altres avantatges exclusius només durant el Saló. T'esperem a l'estand d'Audi Selection Plus, a la Fira de Barcelona de Montjuïc al Pavelló 8. Consulta les condicions a Audi Ponés i aconsegueix la teva invitació per al Saló.
3 quarts clavats de 9 del matí, el Departament d'Educació obligarà totes les escoles i instituts del país a regular l'ús del telèfon mòbil abans d'acabar el curs. Ara bé, la conselleria no definirà com ha de ser aquesta normativa fins al gener, quan acabi el procés participatiu que ha engegat a través del Consell Escolar de Catalunya. De fet, el secretari de Transformació Educativa, Ignasi García Plata, diu que d'entrada volen donar certa flexibilitat als centres.
El que evitarem serà un mandat imperatiu de que heu de fer-ho i d'aquesta manera, però que acotaran molt, i no només el que hauran de fer, sinó que tindran una entrada que també explicarà els factors de risc que té el mòbil en un centre educatiu i, per tant, la cura que han de tenir perquè això quedi ben regulat.
De moment, qui ja s'ha pronunciat sobre aquest debat és la Comunitat Educativa de Barcelona. Demanen al departament que faci una regulació única i uniforme per tots els centres, però que les normes siguin diferents segons l'edat de l'alumnat, informa Eudald Martínez.
El Consell Educatiu de Barcelona és el primer dels serveis territorials que es pronuncia en el debat, tot i que tots ho hauran de fer en els propers dies. La conclusió és que cal que el departament faci una regulació unitària i amb prohibicions més o menys estrictes segons l'edat. Ho explicava el regidor d'Educació de la ciutat, Lluís Rebell.
D'una regulació adequada a les diferents edats, d'una regulació progressiva, però d'una regulació basada en criteris unificats pel conjunt del sistema educatiu. És a dir, que no depengui estrictament de l'autonomia dels centres educatius.
Una reflexió que van fer acompanyada també per dades de l'Agència de Salut Pública i de l'Institut de la Infància i l'Adolescència, que corroboren la dependència dels joves al telèfon mòbil. Dades com ara que 3 de cada 10 infants d'11 anys de la ciutat acaben els deures ràpidament per poder-se connectar, o que 4 de cada 10 no té cap límit a casa sobre quanta estona al dia el poden fer servir.
2 de cada 3 menors víctimes de violència sexual tenen trastorns psicològics com ansietat, depressió o conductes autolesives. El més habitual és l'estrès posttraumàtic, el té un de cada tres. Són dades de la unitat especialitzada de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, que només l'any passat va atendre més de 300 menors de la ciutat de Barcelona per aquestes causes. Els professionals, però, asseguren que amb el tractament adequat les víctimes es recuperen i fan una vida totalment normal, Benet.
Els menors víctimes de violència, especialment la violència sexual, tenen problemes psicològics derivats de l'esdeveniment traumàtic. La psicòloga clínica de la unitat de la Vall d'Hebron explica que primer cal abordar tots aquests símptomes i donar-los eines per entendre i gestionar el que els passa, i no és fins després que poden parlar amb ells obertament del que els va passar.
Treballem també el que seria la gestió emocional. Aquests nens, aquestes nenes, estan molt confosos, tenen una barreja de moltes emocions, vergonya, por, ràbia, tristesa i fins i tot de culpa, i per tant és molt important poder treballar amb ells o amb elles i poder-los ajudar a situar la culpa 100% en la figura agressora.
El perfil de víctima que arriba a la Vall d'Hebron és una noia d'entre 8 i 12 anys, la immensa majoria, 2 de cada 3, i arriben derivades des dels CAP o altres serveis sanitaris. En un 15% dels casos és la mateixa família que acudeix al servei, un 10% els detecten els serveis socials i un 7% l'escola. I per cert, les dades de la Vall d'Hebron confirmen que la immensa majoria dels agressors són coneguts de la víctima, la meitat del total perquè són família.
Doncs el que dèiem abans de la publicitat, en quin lloc del rànquing està Espanya com el país del món on es veu més alcohol? Doncs el podi, el tercer. És el tercer país del món on es veu més alcohol. Segons l'últim informe de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament, a Espanya es consumeixen cada any 11 litres d'alcohol per persona, només per sota de Letònia i Lituània. Allà la mitjana és de 12 litres per persona a l'any. Aquesta dada contrasta amb la dels adults que confessen haver experimentat una borratxera, és a dir, haver begut més del compte en l'últim any. A Espanya només són un 10%, cosa que situa el país al final del rànquing. Estrany, estrany. A tot això, Galícia es convertirà en la primera comunitat d'Espanya a prohibir les begudes energètiques als menors. Ja ho sabíem, però la Junta ha publicat ara l'avantprojecte de llei que regularà el consum d'aquest producte i que preveu multes d'entre 6.000 i 3.000 euros als que incompleixin la llei. A més, la venda de begudes energètiques a nens i menors es penalitzarà amb multes molt bèsties, que aniran dels 15.000 als 600.000 euros. La sequera a les conques internes culmina tots els rècords. Ahir el nivell dels embassaments del sistema Ter Llobregat va tocar fons. Les reserves se situen ara en un 19,05% de la seva capacitat i, per tant, han baixat per sota dels 19,08% de l'any 1989, que fins ara era el registre més baix. Això ens deixa a les portes del semàfor vermell de sequera, que ens marca un escenari de clara emergència. A diferència de les sequeres anteriors, aquest cop hem trigat més mesos a arribar fins aquí gràcies a les desalinitzadores i a la regeneració de l'aigua. Ja que hi som, parlem del temps, precisament.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica User, bon dia.
Bon dia.
No hi ha pluja a la vista, eh?
No, no, és una situació molt extrema que tenim ara amb la sequera i, a més, mirant mapes encara es complica més perquè no veiem cap situació de pluja general i generosa i caldrien molts dies de pluges generals per solucionar aquesta situació. Per tant, de moment, ens mantenim en aquest estat de sequera i avui hem de parlar d'una pujada de les temperatures que començarà a partir de diumenge i es farà més evident la setmana que ve. Tindrem dies d'ambient suau, tot i que avui demà encara es mantindrà la fresca d'aquests últims dies. Ara mateix encara hi ha força núvols, es desfaran a mesura que avanci el dia i avui tindrem un dia amb moltes estones de sol, només amb alguns ruixats cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i també a Andorra. I a partir del migdia amb vent, que bufarà especialment cap a les comarques de Tarragona, Pla de Lleida i també als cims del Pirineu. I al cap de setmana, a part d'aquesta pujada de les temperatures, tindrem un cap de setmana de cel mig ennuvolat, núvols més espessos demà dissabte i només ruixats a la cara nord del Pirineu.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pat per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
El pròxim orient, Israel assegura que encara no té cap proposta real de Hamas per alliberar els hostatges. Sense això, les autoritats israelianes reiteren que no pensen acordar cap mena d'alto al foc. Tot i això, els dos bàndols continuen negociant amb la mediació dels governs d'Egipte i el Qatar. Les converses entre Israel i Hamas es reprendran avui al Caire, on han arribat dos dels principals líders del grup jihadista. De moment, el que sí que permet Israel són les pauses humanitàries de 4 hores cada dia, és a dir, s'aturen tots els combats una estona cada dia per permetre que puguin sortir els civils. Corresponsal de RAC1 a la zona, Sale Mergui.
Com va anunciar Washington, Israel permet 4 hores de pausa humanitària diària al nord de la Franja de Gaza. A Israel afirmen que una treva més llarga depèn de l'alliberament de molts dels 240 segrestats en mans de Hamas i Jihad Islàmica. Les pauses humanitàries beneficien la població palestina sota les bombes israelianes de fa 35 dies i que han provocat milers de morts, i també a Israel, ja que permet l'evacuació de més habitants del nord de la Franja de Gaza, on es troben les seves tropes i fan combats amb milicians. I aquesta matinada Israel ha atacat una milícia a Síria al nord, que considera responsable ahir del dron que va impactar una escola a Elat, la ciutat més al sud del país.
Per cert, el resto del conflicte continua fent-se notar en àmbits molt diversos. Ahir, en un partit de l'Europa League, la segona competició europea, els jugadors del Villarreal, Mandi i Lías, van negar-se a fer un minut de silenci per les víctimes d'Israel assassinades per Hamas el passat 7 d'octubre. Els groguets jugaven a Xipre contra el Maccabi Haifa i l'equip israelià va proposar aquest petit homenatge abans del maig, però només pels morts d'un bàndol. És per això que Mandi i Lías, amb arrels algerianes i marroquines, se'n van desentendre. La resta de jugadors del Villarreal sí que s'hi van sumar, però deixant clar que ells ho feien en record de tots els morts, també els palestins. El partit, per cert, va acabar en victòria del Villarreal per 1-2. Cert que Barcelona reprèn els treballs pel tram central de la línia 9 del metro de Barcelona a la Sagrera, que es va aturar amb la crisi. És un tram de 10 quilòmetres que serà clau pel funcionament complet de la línia, perquè unirà els dos extrems que ja estan en funcionament. Per cert, que encara a Barcelona llegim avui a La Vanguardia que els 35 locals que l'Ajuntament va comprar ara fa 2 anys per obrir-hi negocis estan tancats. Escriu el Luis Benvenuti que el govern municipal es va gastar 17 milions en un pla per revitalitzar el comerç de barri, va ser una proposta d'Esquerra que es va fer seva al govern d'Ada Colau, però es va convertir en un despropòsit administratiu. De fet, els republicans, segons aquesta informació de La Vanguardia, tenen previst preguntar sobre aquest tema en la propera Comissió d'Economia. Segons fons municipals, l'adjudicació és imminent. Per cert, que avui el World Press Foto aterra a la ciutat de Barcelona, al CCCB. La mostra inclou 119 imatges que posen el focus en la guerra d'Ucraïna, les protestes a favor dels drets de les dones a l'Iran i les migracions. Es podrà visitar fins al dia 17 de desembre, repetim, al CCCB. La música on Dua Lipa publica el primer avançament del seu nou disc, que sona molt als 80. Cert, 5 minuts per les 9, notícia d'última hora, amb la música de Dua Lipa i del tema Houdini, produïda per Kevin Parker, el líder de Tame Impala. És que, perdoneu, perquè l'hem posat aquesta notícia, però és que es deia que si l'acord entre Junts per Catalunya i el PNB, doncs ja existeix aquest acord, s'ha arribat a un acord entre el PSOE i el Partit Nacionalista Basc, i per tant, ara ja sí que ja pot Francina Armengol convocar la sessió d'investidura de Pedro Sánchez. Més estrenes. Els Catarres s'uneixen a Lluís Llach.
I tens un sostre fet d'estrelles i un llarg camí als teus peus, les mans per construir-te i la més dolça de les veus.
Faran aquesta nova versió d'un dels temes més reconeguts del grup, Un sostre fet d'estrelles. La cançó formarà part d'aquest disc que commemorarà els 10 anys dels Catarres. També tenen nou tema, els Maneskin. La banda de rock italià guanyadora del Festival d'Eurovisió ha publicat fa unes hores aquest nou tema que es dirà Valentine. A banda, la Dilla Russa i Habla de Mi en Presente presenta en col·laboració que es diu Poliamor. I l'Eduard Costa, exintegrant dels Amics de les Arts, publica un avançament del seu nou treball que es diu Ben Amunt.
I és un missatge, em dius que en tens ganes, que en tens ganes, que en tens ganes de tornar-nos a veure i a veure què passa, a veure què passa.
El Costa diu que amb aquest àlbum torna als seus orígens més pops, el disc es dirà Ben Amunt i es publicarà el mes que ve. En canvi, els fans de Bjork i de Rosalía hauran d'esperar-se una mica més per sentir la nova col·laboració.
Right thing to do, or I just don't know.
les dues han posposat l'estrena del tema, que havia de sortir ahir, fins al dia 21 de novembre. Es diu Oral, la cançó, i això que sentiu només és un fragment de 15 segons que van avançar fa unes setmanes. Encara música, els Sutherlands fan aquesta nit el seu concert de final de gira a la sala Luz de Gas de Barcelona. El grup tancarà gira aquesta nit amb un concert que començarà a les 10 de la nit. Encara queda alguna entrada a atrapalo.com, atrapalo.com, sala Luz de Gas de Barcelona. Final de gira del Sutherland. Per cert que el Talarn Music Experience ja ha anunciat el seu cartell per l'estiu que ve. Entre el 18 i el 21 de juliol actuaran al Pallars Jussà els Antònia Font, els Tallets els Catarra, o els Figaflowers. Però també hi seran el Guillem Gisbert, el cantant dels Manel, o Meritxell Neddermann. El festival es farà a Talarn, en el pantà de Sant Antoni de Fons. I encara música, Tracy Chapman s'ha convertit en la primera compositora negra a guanyar el premi a la millor cançó country de l'any als Estats Units gràcies a Fast Car, que és un tema que la va donar a conèixer fa 35 anys. Què ha passat, doncs, que els Country Music Awards han reconegut Tracy Chapman com la compositora de Fast Car, una peça que a l'estiu va tornar a tenir un enorme èxit als Estats Units per culpa d'una versió, la del cantant country Luke Combs. Tracy Chapman, que ara té 59 anys, va debutar precisament en Fast Car l'any 1988, un primer disc amb el que ja va guanyar 4 premis Grammy. I avui arriba a Netflix Sálvese Quien Pueda, el programa hereu de Sálvame.
Voy a ser la princesa del pueblo siempre, pero yo de ahora en adelante quiero que me digan la patrona.
És un docu-reality on apareixen Belén Esteban, Terelo Campos, Quico Matamoros, María Patiño, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández i Lídia Lozano. Surten del plató de Telecinco i se'n van a conèixer nous formats de tele a l'altra banda de l'oceà.